17 minuts que aprofitarem per xerrar de la conferència que aquesta tarda a les 7 en el marc del Sant Divendres, les trobades culturals a la Casa del Poble, impartirà el doctor en història Antoni Ferrer a Abarzuza i que està titulada En un vaixell genovès, la gran pandèmia medieval, la pesta negra. La conferència, recordem, s'havia de celebrar el passat 22 d'octubre, però bé, queda ajornada per mal temps. Avui tenim l'oportunitat de viatjar fins a la tenebrosa Europa del segle XIV de la mà d'Antoni Ferrer a Abarzuza. Molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, bon dia.
Era tenebrosa l'Europa del segle XIV?
No tant, no tant, però clar, si parlant d'aquest tema que parlarem, sí, ja entenc que es pugui pensar que era tenebrosa, però era en color, era en color i el cel era blau. I...
Què és la pesta negra? Existeix avui en dia?
La pesta negra, existeix avui en dia, pot haver-hi, pot estar pel món, sí. El que passa que la pesta negra, com totes les malalties, sobretot les que anomenem oportunistes, poden fer més mal o menys. Probablement aquest virus que tenim ara tan simpàtic, del coronavirus, Covid, no sé quants,
sí.
si hagués incidit en la població europea o en una població humana subalimentada o alimentada de manera deficient i amb unes condicions d'higiene precàries, hauria causat una mortalitat molt important. En canvi, com que ens ha agafat bastant ben alimentadets i amb unes condicions d'higiene bones, ha incidit, ha mort gent, però no ha mort en les quantitats que ara parlarem de la pesta negra del segle XIV.
Clar, nosaltres hem llegit doncs, que aquest bacteri de la pesta negra, de fet, arribava als éssers humans a través de les puces que arribaven al seu torn amb les rates. O sigui, hem d'imaginar un col·lectiu humà que en la seva majoria a Europa del segle XIV vivia amb un contacte molt estret amb les rates.
Més, el bacteri Yersinia pestis, que ha pogut ser aïllat, i sí, va arribar, és vector de transport, és vector de, com diuen els científics, és vector de transmissió, va ser la picada d'una puça en un primer moment, però després ja es transmitia de persona a persona. No, no feia falta aquest vector després, clar. Ja una vegada que ja va incidir en una població. Lo interessant històricament, en realitat, és per què causa aquesta mortalitat, que és el que dèiem, de quines condicions estava la població europea de 1348-1349, que és quan es produeix aquesta epidèmia, quan comença aquesta epidèmia. I això és la qüestió. No?
I quines eren aquestes condicions de vida, d'alimentació, de... no sé si es pot arribar a dir higiene...
I aquí és quan els historiadors ens agrada anar-nos molt endarrere i quan arribem als temes ens ha acabat els temps. Era una població que, sobretot, havia crescut molt la població urbana, relativament. Hi havia molta gent al camp, la majoria de gent vivia al camp i, per tant, era productora d'aliments, però després hi havia una sèrie de població important, una quantitat de població important, que era urbana. Per tant, no produïa aliments, sinó que necessitaves aliments que arribaven del camp per diferents vies, diguem-ne, impostos, vies mercats per proveir les ciutats allà on els pagesos podien vendre els seus productes a canvi de moneda, que era la moneda que després els exigien per comprar ferramentes o per pagar els impostos, etc. Aquesta població urbana basava sobretot la seva alimentació en allò que era fàcilment transportable i emmagatzemable. I un dels aliments per excel·lència que és relativament fàcilment transportable i emmagatzemable és el cereal. Blats, ordis, exacte, etcètera, no? Transportable en carros o, sobretot, en vaixells, que són elements de transport que poden encabir molta quantitat d'aquest producte.
I costa més que es faci malbé, diguem-ne.
I costa més que es faci malbé. I després era emmagatzemable en sitges, en silos, en castellà, en dipòsits normalment subterranis que es tancaven, allà dins el blat, els que estaven en contacte amb humitat i quan encara hi havia oxigen, blat o ordi, començava a germinar, però aquesta germinació consumia oxigen i com que allò estava hermèticament tancat amb argamasses i amb diferents pastes per evitar que entrés aire, una vegada que s'havia consumit aquest oxigen en aquella part del blat que sí que germinava, l'altre es conservava perquè ja no hi havia oxigen. Sitges en tenim moltes a Formentera, sitges de moros es diuen a vegades, aquells clots que hi ha en terra, que es tapaven a vegades amb una mola de molí petit, això, se'n troben, arqueològicament els tenim documentats. Bé, la població urbana, per tant, menjava molt de pa, una quantitat que s'ha calculat, una quantitat de pa respecte de la resta d'aliments molt alta, no vol dir que tothom menjàs molt de pa. N'hi havia pobres que no menjaven gaire pa, però és que no menjaven gaire de res, que hi havia pobres de ciutat. Però fins i tot els rics menjaven molt de pa. Què estic dient molt de pa? Un quilo i quart diaris, és que s'alimentaven bé. I què bevien? Vi, sobretot vi. També aigua, però en general la població bevia molt de vi. El vi i el pa eren els aliments essencials. Problema, quan venia una mala anyada de cereals, vol dir que havia plogut quan no havia de ploure, no havia plogut, havia fet una ventada, etc etc etc, com que era una població que menjava més del que produïa, es produïa voltant de cada ciutat, necessitava importacions de cereal, que arribava en vaixell normalment, o si no, si eren ciutats d'interior, en recos de mules o en carros, així com poguessin. Quan venia una mala anyada de cereal, que havia necessitat? Fam, fins i tot, no? I tenim documentades, per exemple, a la Corona d'Aragó, el 1318 per allà va haver-hi una mala anyada molt forta. 1333, les fonts l'anomenen lo mal any primer. Són les fonts que escriuen després, per això diuen aquest va ser el pitjor any, sí. El primer, perquè després en vengueren d'altres. I arriba a un dèficit tal de producció cerealística que la població primer està subalimentada, malnutrida. No que mengin poc, sinó que està malnutrida, que té poca varietat d'alimentació.
Tot el dia menjant pa, ja pots estar amb la panxa ben plena, però allò
no estàs ben nutrit. I si a més faltes pa en determinats anys, aquest bacteri, que va arribar, però que probablement havia arribat abans, tenim notícies històriques de la pesta justinianea, de temps de Justinià, estan parlant de segle VI. Allà va haver-hi una mortalitat, però no la tenim tan ben documentada com aquesta medieval. Aquest bacteri que va en les rates, que va en les pus, això, troba una població que està malnutrida, que té les defenses baixes.
Va coincidir amb un mal any de collita.
Va coincidir amb una sèrie de mals anys de collites. Aquests vaixells que arriben carregats de blat o d'altres coses, per què arriben? Arriben d'Orient, perquè els genovesos i els venecians tenen factories a Orient, a Pera, a altres ciutats d'Orient. Estan parlant de prop de Constantinople i d'aquella zona d'actual Turquia,
sí.
I per allà.
Factories que elaboraven algun tipus de...
Compraven, entre altres coses, esclaus, per exemple, i després col·locaven els seus productes i s'enduien matèries primeres, ja podríem parlar, a més connectaven amb la ruta de la seda, etc.
Venien i compraven.
Venien, sí. I compraven, que són els omnipresents mercaders d'aquell moment, són genovesos, i a la part central i oriental de la Mediterrània, venecians. Però els que arriben aquí, sobretot, són genovesos. Aquests vaixells que arriben, sobretot, a ciutats, en esports urbans, pensem Barcelona, pensem València, pensem Ciutat de Mallorca, pensem Gènova mateix i altres ciutats. Quasi totes les que pensem tenen un port de mar, no? Per tant, el bacteri arriba justament a la ciutat, que és on hi ha més quantitat de gent malnutrida, diguem-ne, en aquest sentit, no? Això del malnutriment té una explicació més llarga, perquè es dedicaven a sembrar cereal, perquè havia hagut la feudalització de la terra, on haurien d'anar Carlemany, on haurien d'anar al segle IX, en el procés de feudalització del segle XI, que demanaven els senyors, els pagesos, coses que poguessin transportar i emmagatzemar blat. Per això s'ha fomentat...
El cultiu del blat.
El cultiu del blat i de la vinya, per fer el vi, sobretot. I això causa que aquestes poblacions urbanes mengin, sobretot, com hem dit, pa i beguin vi. Bé, per tant, no és que fos una cosa extraordinària. No acaba de ser culpa del bacteri. És culpa de quina població troba el bacteri. I, per tant, comença una mortalitat molt alta a ciutats, començant per ses de la conca mediterrània, Ciutat de Mallorca, ses d'Itàlia, Corona d'Aragó, València, Barcelona... I causa una mortalitat molt alta, vull dir, mor molta gent d'enfermetat. Això era una novetat, sí, que morís... Arriba un punt en què ja ells perceben que això era una novetat.
Estem parlant d'una mortalitat, hem llegit por ahí, entre el 50 i el 100% de la població.
Sí, clar, però això no es causa en un dia.
Ja.
Quan arriba un moment, dius, bueno, està morint més gent de lo normal i es moren amb unes característiques molt... amb uns símptomes molt característics, comença a haver-hi metges que comencen a pensar com ha arribat això... Es fuig de les ciutats, perquè es veu que al camp no moren, però les ciutats sí. Com fugen de les ciutats, escampen la malaltia a altres llocs i això crea una pandèmia a nivell europeu. A diferència de la nostra desgraciada pandèmia actual, la mortalitat és altíssima. és altíssima, una quarta part de la població a uns llocs, la meitat a altres llocs, tres quarts... No ho podem quantificar realment, perquè no tenim censos de població i no tenim llibres de defuncions d'aquesta època. És molt mal de quantificar. Què podem quantificar? Els seus efectes. Per exemple, pugen els salaris. Per què? Perquè ha mort part dels treballadors, falten treballadors i treballadores, i poden exigir més salaris. Mm. Mentre que abans hi havia molta població, els salaris eren baixos, perquè els que empleaven gent podien dir, no, si no vens tu, ja vendrà un altre. No sé si us sona aquesta situació. Si no vens tu, ja vendrà un altre. En canvi, si hi ha poca mà d'obra... I, per tant, a Anglaterra, per exemple, promulguen l'Estatut dels Treballadors.
Segle XIV.
Segle XIV, prohibint 1349-50, prohibint que els salaris pugin més de com eren abans del contagi. Mm. Castella, igualment, es fa una llei, es promulga una llei prohibint això mateix i es crea aquest ambient de crisi en aquest sentit, no? Això són aspectes negatius. A Eivissa i a Formentera, una de les qüestions, o una de les maneres com la Universitat d'Eivissa i Formentera, on hi havia els jurats en cap i els sonarat a tothom, aquesta organització municipal que havia en el municipi únic que formaven les dues illes...
Era el govern de les Pitiuses.
El govern de les Pitiuses. Diuen, bé, demanen al rei, en aquell moment Pere el Cerimoniós, rei d'Aragó, i de Mallorca i de València, etc, li demanen autorització per armar vaixells en cors. I això que té a veure...
Vaixells amb?
En cors, corsaris, sí. Vaixells corsaris, per poder anar a atacar nacions de barbaria del nord d'Àfrica que no estiguin en pau o treva amb la corona d'Aragó. Mm. I això que té a veure amb la pesta. Què pretenien aquests? Amb aquests vaixells corsaris que anirien a rapinyar coses pel món, estaven obligats a tornar al port de sortida, en aquest cas al port d'Eivissa, i vendre aquelles mercaderies que trobassin aquí per reactivar el comerç. Clar. Entre altres mercaderies que havien de trobar eren captius, esclaus, perquè es queixen de que els preus, el cost de treure la sal ha pujat moltíssim.
Falta mà d'obra.
Falta mà d'obra. I una de les maneres de suplir eren esclaus.
Eren anar a Nord d'Àfrica a segrestar persones i obligar-les a fer feina.
A capturar gent i a dur-les cap aquí.
Déu-n'hi-do. El títol de la xerrada, en un vaixell genovès, vol dir això, que se sospita que va arribar la Pesta Negra a la nostra banda de la Mediterrània a través d'aquestes rutes comercials que tu definies abans, de Constantinople cap a l'Occident?
Exacte. Això és el que... Pensa que tenien una factoria a Caffa, que és Crimea, la península de Crimea, i des d'allà els genovesos i venecians tenien unes rutes comercials bastant estables i probablement va venir d'allà.
Quina relació hi ha entre el despoblament de Formentera del segle XIV i aquesta irrupció de la Pesta Negra?
Val, jo en altres ocasions he dit que no sabem si a Formentera va incidir directament, o sigui, si la bactèria que va arribar aquí va matar gent aquí. No ho sabem realment, perquè podria ser que hagués coincidit amb una època en què gent de Formentera hagués anat a les salines d'Eivissa a treure sal, perquè sabem que hi anàvem, gent, fins i tot de València, que anaven en aquell moment a fer jornals a les salines, com passarà posteriorment. I que allà s'haguessin contagiat perquè havia contacte amb vaixells estrangers, i podria ser. Però el més lògic, que no sempre és la veritat, el més versemblant, diguem, és que, com que aquesta mortalitat de gent va deixar terres vacants a altres llocs, a Eivissa, a Mallorca, a altres indrets, gent de Formentera s'hagués traslladat des de Formentera a ocupar aquestes terres vacants més fèrtils, menys exposades, que exigien menys esforç per cultivar-les, per exemple. Això va passar a altres llocs d'Europa. Les terres més dolentes es van abandonar i es van seguir cultivant les més fèrtils.
Doncs ja ho veieu, avui parlarem de pandèmia, però no de la nostra, sinó d'una pandèmia de fa uns quants segles, la que va colpejar l'Europa del segle XIV i de quina manera la famosa, la cèlebre Pesta Negra. I ja veieu que, a més, el doctor Antoni Ferrer Abarzuza, també, a part de fer-nos una visió global del que va significar, doncs, aquest fenomen, també fa una mirada local, en aquest cas, als efectes a Eivissa i a Formentera. Doctor, moltíssimes gràcies. Avui a les 7 a la Casa del Poble, en el Sant Divendres.
Exacte.
Allà hi serem. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres.